És l'hora de Mossega la Pomba. Benvinguts al programa 311, l'episodi 14 d'aquesta desena temporada. En un parell de setmanes, del 27 de febrer al 2 de març de 2017, arriba a la capital catalana una edició més del Mobile World Congress.
I hem aconseguit entrades in extremis. En l'últim moment tenim entrades, però no passa de premsa, eh?
No.
Anem
no,
de pobres, no podem anar allà a menjar aquell...
No, el sushi, no, i el sushi.
Aquell sushi ja no, eh?
Mobile World Congress... Ens
portarem una carmanyola?
Mira, pues, no sé si passarà per seguretat la Carmallona. Amb novetats interessants, sobretot de continguts i algunes menys de hardware. En farem una previsió d'àmbit general, que me l'he currat aquí mirant la cosa del guió. A la segona part del programa tenim un recull de temes varis en el que destaquem la mort del professor suec Hans Rosling.
Senyor.
Un gran lluitador contra el populisme, els falsos mites i la ignorància amb una arma implacable. Les dades contrastades.
Això funciona.
Parlarem d'en Hans Rosling i d'un article d'en Ganyet que li fa homenatge. Vale? I una cosa molt xula. Control tècnic, membre de la tertúlia, ja avui amb micro, que li han portat un micro, no, que està més content, està més content per l'Apple Watch. En Nike Edition, Miguel Ángel Cabrera.
Hola.
I ese relojito. A veure, ensenya'm el de color.
Molt radiofònic.
Sí,
és d'aquest així negre, amb sí. Les coses aquí...
La foto pel programa.
Mira, doncs sí, la foto del programa serà el rellotge. Col·laboradors, Dani Amo, que no hi és avui, però que s'ha cascat mitja marató aquest cap de setmana.
A més, en una hora i tres quarts, eh? O sigui, un temps allò de...
Un macho.
Despidi González.
Carles Canyo, que ens ha portat xocolata, moltes gràcies.
Del 85%.
Exacte. I Raimon Lapuente, que no sé on està. Jo diria que ja ha tornat al país, ha deixat Nipònia,
Nipolàndia. No ho sabem, a Instagram encara no ens ha comunicat que estava aquí, per tant, no ha arribat.
Codirecció, postproducció, Marc Alier.
Aquí.
Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, diem-ho bé, diem-ho clar. L'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma. 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Carles.
Tomàs, has fet un canvi, perquè abans agafaves i feies la presentació, llançàvem aquesta cunya i jo feies la presentació dels personatges.
No,
ho feies abans? Sí, això ho feies abans.
Això va canviar el 2017.
El 2017?
No, perdona, aquesta temporada, la desena temporada,
o sigui,
ja ha canviat.
O sigui, que devem portar 20 programes i jo encara no m'havia entrat.
Exacte.
Vale, això és normal.
Per això ara fem, o sigui, la primera part de la
presentació...
Jo
encara estava pensant els guions de l'any passat.
No, sona la sintonia, presentem el programa, el que parlarem avui, les persones...
Jo sí que és a lo sopanda dintre de la cova.
La falca de Càpside i a lo sopanda.
Moment metapodcast.
Metapodcast.
No.
Anècdota, perquè hem de fer storytelling, si no, no mola, no? Com sabeu, la setmana passada jo no hi vaig ser, va ser en Carles que va conduir el programa, hi ha fins i tot qui l'ha felicitat.
Sí. Hi ha qui l'ha felicitat.
Bueno, hi ha qui no.
Hi ha qui no.
Com per exemple...
El senyor Capside no li va agradar els acudits dolents.
De fet, el senyor Capside em va dir dues coses. Demà al matí a les 8 et vull veure al meu despatx. Segona cosa, apunta'm el, no sé, sembla que és el 13 de març, que vull venir a Mossega la Poma, vale?
El 13 de març?
Sí, el 13 de març, millor que no vinguis, Carles Canyo.
Aquell dia s'agafa una excedència.
Exacte. Va començar a dir quins acudits més dolents, i va estar en el canal de Telegram aquí.
Però és que els acudits, si no són dolents, no són
del cas.
No, però tot té un límit.
No, la setmana passada dius, què diu aquest home? Jo em vaig quedar dient, per Déu, posa conegut.
Entrant en matèria, eh? Com hem comentat a la intro, en 15 dies arriba el Mobile World Congress, gràcies Marc per les entrades. Enguany us avancem alguns anuncis i novetats de les grans marques, però alerta, no vaig a parlar de mòbils, eh? Vaig a fer focus en temes de xitxa, de recorregut. De fet, el lema del Mobile World Congress 2017 és contingut. No és ni OT, ni el nou telèfon de Huawei, no, és contingut.
Sí, i perquè la realitat augmentada serà el hype, és hype encara, i no, fins l'any que ve no, Apple no haurà tret el seu i no val la pena ficar-ho, però...
Vale, doncs,
hauria de ser-ho, eh?
Vull parlar de tres coses. Vull parlar de Huawei, vull parlar de Netflix i de més cosetes. Començo per Huawei. Huawei ha fet una roda de premsa prèvia al Mobile.
És Huawei o Huawei?
No sé.
Vale.
Només sé que el seu president es diu ZZ.
Ole, com vola.
Zilei Zou, Zilei Zou, ZZ. Ha estat a Londres aquests dies, ahir em sembla que va ser, i ha dit que la companyia coreana vol expandir el seu negoci, entre altres punts, de la mà de les principals operadores de telecos, ficant com a estrella les comunicacions per vídeo. O sigui que ara no sé per què...
Streaming.
No streaming, no, vídeo, comunicacions. En lloc de trucades de telèfon, trucades de vídeo. Vol que ens parlem per vídeo.
Això no fot 10 anys que ho fotem amb Skype o més?
Però no està popularitzat fins al punt...
I el FaceTime també, i els Hangout.
Però no està popularitzat. Ell diu que el tema de les comunicacions per vídeo és eix central de la seva oferta de valor. Això passa, d'una banda, per estendre i donar més capacitat a la xarxa, ara ja es treballarà en temes de 5G definitivament, i de l'altra, treballar el model de negoci que hi ha darrere tot aquest tema.
Mira, jo en això no n'estic convençut. Hi ha dues coses. Una, d'entrada, per exemple, el que no es pot negar, per exemple, són coses com els SMS, els WhatsApps, els Telegrams, els Slacks, els Asanas, val? Tot aquest tipus de coses.
Te dic una de molt bona. Saps qui ha anunciat avui, eh? Ara, fa res, tres horetes, que ha tret una nova aplicació de videoconferència?
Google, com a mínim?
No, Amazon. Amazon ha tret una cosa que es diu Chime.
Chime.
És un servei de conferències, de videoconferències i comunicacions dins d'Amazon Web Services, amb la plataforma que té aquesta darrere, en clara competència a Skype for Business, Google Hangouts i també a productes de Ninchul, com ara GoToMeeting o WebEx, que és de Cisco, que està de WebEx.
Doncs, a veure, el tema de les coses que aquestes, les apps de missatgeria, van molt bé perquè... són asíncrones, és a dir, no, en principi, a no ser que estiguis yonqui perdut de veure si em vibra el mòbil i tinc totes les notificacions activades i cada vegada que algú em diu alguna cosa contesto en segons, que hi ha gent que ho fa, que els envies qualsevol cosa i pam, ja t'han contestat. I dius, ostres, què estàs fent que em saltes immediatament? Té un valor, perquè no interromps, el telèfon. Jo, per exemple, avui estava conduint, algú truca, trens les mans lliures, toques el botonet i parles, el que sigui. La videoconferència, així, parlant persona a persona, no ha acabat de quallar. O sigui, jo les úniques vegades que ho he tingut que fer és, en alguna vegada, jo què sé, per exemple, quan els meus nens eren molt petits, doncs que els avis des de Mallorca els volien veure. Però el que sí que hi ha és que sé que hi ha empreses que tenen diferents localitzacions o, per exemple, gent que treballa en partners. Si imaginem que doncs, hi ha gent que tenen videoconferències obertes tot el dia. Simplement és com si tinguessis un espai de coworking virtual, perquè tens una pantalla on estàs veient els altres i pots mutejar i desmutejar i connectar. És una altra forma de presència i això és amb altra definició, crec que pot ser molt interessant.
Nosaltres, diverses coses. Una, per exemple, a Capside ara ja les reunions es convoquen normalment, pots reservar sala, però el que fem sempre és, surt a la convocatòria d'un meeting request, d'una convocatòria de reunió, surt a l'enllaç Skype for Business. Seria ja una sala creada virtual de Skype for Business sempre que llancem una...
És a dir, que si algú no està a l'oficina en aquell moment i ha d'atendre... Doncs...
A veure, estem a Barcelona, estem a Madrid, estem a Londres i moltes vegades hi ha conferències que han de participar gent de totes tres localitzacions, doncs ja es crea directament així. I amb clients moltíssim, amb clients ho fem cada cop més per no haver-se de desplaçar a casa del client.
Suposo que ofereix l'opció d'enregistrar-ho, sí, no?
Sí, amb àudio i amb vídeo. És la gràcia que té.
I la pantalla que comparteixes, si ho agafes...
I el sharing
però
de...
Aquí, però veig això, és que el valor, diguéssim, d'aquestes comunicacions per vídeo està més en l'entorn professional, però en l'entorn privat...
Domèstic, sí. Jo tampoc ho veig gaire.
Pues, mira, jo hi ha el cas d'uns amics que tenen... Els avis estan a Tortosa i una de les filles estava a Holanda amb les netes, i llavors tenien l'Skype i...
Obert tot el dia.
Com el que m'has dit tu,
però és que obert tot el dia.
Obert tot el dia.
Però és una manera de tindre... Però allò ja no és una conversa, és simplement una forma de fer companyia. A veure, que això ho entenc, i per exemple amb gent gran que viu sola, doncs pot haver això. De fet, fins i tot hi ha en algun episodi de Black Mirror i sèries de, i en pel·lícules d'aquestes de ciència-ficció, que ja s'havia ficat el tema d'aquest, que hi hagués una paret en una casa que fos com un vidre que ensenya la casa del costat o la casa d'un amic i tal. Uh-huh. Que també és una opció.
Jo li veig el problema que dius tu, no?
Llavors no pots anar amb pilotes per casa.
Exacte. O sigui, sí.
O sí!
O vas allà despentinat i en pijama, no? I,
bueno, llavors i és la confiança que fa
fàstic. Que t'has de posar el mòbil a l'alçada, a una alçada, o sigui, si estàs conduint i què, has d'agafar el mòbil, agafar-lo, posar-te la... Com s'aguanta?
No,
o sigui...
jo entenc que això és més d'un lloc de dir que tu sàpigues que hi ha una habitació a la casa, per exemple, al menjador de casa teva, doncs que estàs compartint, que té una finestra oberta a la casa de,
sí, no, però
de
jo
la teva mare
jo,
o de...
Jo et deia en un context de mobilitat, de que vas en cotxe, vas en transport públic, que estarà tothom amb la pantalla a la cara.
És que si tu estàs conduint això, no. O sigui, tu no vol dir que tu portis una càmera enfocada a tu. És a dir, que tu jo ho veig més com un... Com una appliance, una finestra. Jo tinc una finestra a casa i aquesta finestra, per exemple, està donant a casa de la meva, amb una finestra de casa de la meva mare, i la meva mare pot mirar cap a casa meva i jo cap a l'altra. Això seria una cosa que li veig, puc tindre l'utilitat, i de vegades la puc tindre oberta i de vegades la puc tindre tancada.
A vegades les tendències venen pels usuaris i a vegades venen per coses que empenyen les mateixes companyies. I no sé per què, no m'expliqueu per què. Aquest any 2017 serà l'any de les comunicacions per vídeo, segons diuen aquesta gent.
Bueno, ara, pensa també una cosa, que si les videocomunicacions es fan una cosa molt, 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 molt freqüent, també hem de tindre una infraestructura de xarxa que ho aguanti, sense problemes.
D'aquí voy. Ara...
I a més, ara com ara, o sigui, ara fot 14 anys, o, a veure, als anys 90 ja havíem fet algun Skype en vídeo, però t'ho ensenyaven amb una finestreta de mida de segell de correus, i dius, quina passada, no? I és vídeos de 300 per 200 i pixelats a punta pala i amb els quadrets que et sortien, sí, i estava bueno, bé. Ara ja vols Full HD.
Perdona, i ara les empreses comencen a tenir coses tan bèsties com aquesta nova Surface. No sé, hi ha una Surface que es diu Surface Net o no sé què, que és un televisor que té 54 pulsades.
54.
Vale? 54 pulsades.
Ara, aquí, l'han
de pujar
deies,
en grues.
A deia, 54 pulsades, col·lega. Has de ficar el col·lega.
Doncs el pugen en grues, del que pesa. I és un centre de vídeo, conferència, però a més és molt més.
50... Tampoc és tant, o sigui, una pantalla de cristall líquid de 54 pulsades no pesa tant. Doncs
pues no sé, bueno, pues és molt gruixuda.
Porta-la tu, Marc.
Perquè a més és pissarra, és de tot, és una passada. Bueno, Huawei ha dit que l'any 2018 començarà a llançar els seus nous productes ja preparats per 5G.
Estan preparant les catapultes i els llançaran allà. Bum! Dispositivo, va!
Bueno, seguim parlant del Mobile World Congress i us deia el de contingut i contingut com a leitmotiv. A que no sabeu qui farà la conferència inaugural del Mobile World Congress aquest any?
No sé, ni puta idea.
Un senyor que es diu Reed Hastings.
Que és molt conegut a casa seva.
Sí, que és el CEO de Netflix.
Ah, el senyor Netflix.
El senyor Netflix.
Haver dit el senyor Netflix, home.
Bueno, pues això, li donen tot el protagonisme inaugural de la Mobile World Congress al senyor Netflix. Com sabeu, Netflix va anunciar en el mes d'octubre, no, en el CES del 2016, perdona, de Las Vegas, que s'extenia a 130 països, però va arribar a l'estat espanyol en aquests 130, en els quals no hi és la Xina, encara no estan a la Xina.
Home, això trigarà.
Com es va poder veure l'octubre passat, quan Netflix va anunciar, després d'això, els seus resultats trimestrals, es va produir un pic significatiu brutal en el preu de les seves accions. Us enllaçaré. Hi ha una cosa que es diu google.com/finance, que tu li pots consultar com van...
Era el que abans era el yahoo.com/finance.
Sí, però el Yahoo ja no és.
Ja va de cap a caiguda.
I... el pic aquest, que és un pic bestial, es va produir perquè, bueno, pels bons resultats de...
Algú va guanyar molts duros.
Molts.
Algú ha guanyat molts duros aquí.
L'anàlisi és que la mateixa empresa de streaming de vídeo feia d'aquests bons resultats era per la producció de sèries originals o pròpies com Strange Things o la segona temporada de Narcos, que va començar ja Netflix a ser coneguda per la seva pròpia producció.
Però ja feia molts anys que feia producció pròpia a Netflix.
Sí, però li ha donat molta més importància i va dir que anava a invertir una barbaritat de pasta, no sé, com a algú, bilions de dòlars, milers de milions. Una altra de les dades interessants de Netflix és veure com han anat evolucionant els nous usuaris subscriptors de la plataforma. Quants nous usuaris van arribar el 2013? Una xifra worldwide,
Va, en el món, va. 200 milions.
No, dic nous usuaris, no en total, sinó quants nous van arribar al 2013.
10.
200 milions?
No, 11,1 milions de nous usuaris.
De nous.
El 2014.
200 milions.
No, 13 milions.
Vale.
El 2015.
200 milions.
17,4. I el 2016, 19 milions. Cada any ha tingut un increment de nous. Això és els que ja hi havia, més tots aquests nous, no?
200 milions.
Una barbaritat.
Sí, això són gent que paga. És a dir, que a final de cada mes agafen i paguen els seus 9 euros o 9 dòlars a, sí, al senyor Netflix.
Sí.
Uh-huh. I això doncs, vol dir que són molts duros que tenen ells.
Una altra cosa que ha anunciat Netflix, és que, i suposo que ho explicarà amb més calma al Mobile World Congress, és que a part d'extendre's en els països i acabar d'extendre's i tot això, i a part de fer acords amb operadores de cable, hi ha un tema molt interessant per ells, que és el creixement de nous subscriptors, com acabeu de veure ara, però traient informació, o millor dit, aprofitant-se de com pot expandir-se amb contingut local. Netflix diu, ara que ja tinc molts països i que començo a conèixer els gustos i les preferències de la seva audiència, que són subscriptors meus, puc segmentar molt millor de forma local. Per tant, puc produir i segmentar el contingut per països i, sens dubte, encara pot... Puc,
O sigui que faran Aquí no hi ha qui en viva, però això per Netflix.
Sí,
esperem que no. Una de les coses, l'altre dia, quan va venir Enganyet, parlava de com Facebook els havia passat la mà per la cara als bancs, perquè els bancs tenien aquesta informació, que sabien moltíssim dels seus usuaris, però la sabia aprofitar. Llavors, aquí, per exemple, Movistar i Canal Plus i Jazztel, que són els que estan donant tele per internet o que porten temps durant tele via satèl·lit, que d'alguna manera, com que aquestes caixes estaven connectades també a internet, doncs podien saber què estaves mirant. Tenen aquesta informació, però el que no tenen és la cultura corporativa per aprofitar aquesta informació. I, esclar, aquesta informació la comença a tenir algú que té la capacitat d'aprofitar-ho com a empresa.
Però ara imagina't, Netflix fent productes estrelles del mercat francès, del mercat alemany, del mercat espanyol, sèries, pel·lícules...
No només això, sinó que també a nivell creatiu, per exemple, una de les coses que s'ha fet habitualment als Estats Units és que han sortit pel·lícules que en realitat dius, no, sí, aquesta pel·lícula, per exemple, és un remake d'una pel·lícula francesa, per exemple, la sèrie en cel de polseres vermelles s'ha fet en anglès als Estats Units. Mm. És a dir, poden identificar continguts que funcionen molt bé i que són extrapolables, però que, escolta, que resulta que és una cosa que s'ha fet a Holanda i que allà va funcionar molt bé, amb un pressupost determinat i va funcionar molt bé, la puc treure, doncs, i si ja sé que és una cosa que és un canó i que mola, i que doncs puc dir, ara li foto una inversió superbèstia, t'hi foto un actor o una actriu d'aquestes de primera línia, t'hi foto una Winona Ryder o algú d'aquests i anem a buscar el blockbuster.
El que passa és que encara hi ha un públic, o sigui, està clar que Netflix, hem vist les xifres, va creixent i irà creixent més, clarament. És un plaer veure contingut que no te l'acabes i sense publicitat.
Sí.
És un plaer, perquè estem farts de perdre temps veient publicitat i, a més, contingut de merda.
I Netflix són els primers que han començat a posar tot el contingut, totes les sèries, totes les temporades de cop.
Mira, ara que dius això, clar, llavors la gent es fa les maratons aquestes.
Sí,
a Twitter un tal Santiago va fer menció a Netflix d'Espanya i va dir, por favor, necesito un justificante para que este 2017 pueda ver todas las series que vais a estrenar y poder verlas tranquilo. I Netflix va contestar amb una imatge que hi ha el logotip de Netflix i posa justificante post-maratón. I llavors posa, justificamos que el señora llega tarde debido al maratón realizado durante la noche ayer en Netflix i llavors posa, disculpe el retraso.
Molt bé, el community manager.
I diu, no lo malgastes.
No, però a veure, és que jo recordo moltes vegades que li recomanava alguna sèrie i em deien, ui, doncs m'esperaré que acabi la temporada per baixar-me-la o per comprar-me-la, perquè la vull veure seguida, perquè no tinc ganes d'esperar-me quan et foten un cliffhanger d'aquests terrorífics i ara m'he d'esperar una setmana, no?
Hi ha sèries i sèries. Hi ha sèries que val la pena que esperar i altres que no. No sé, depèn, jo, per exemple, aquest cap de setmana he vist la darrera temporada pujada a Netflix, que no sé si és la darrera que es va gravar, de... Downton Abbey. M'agrada molt aquesta sèrie i està xula. M'agrada molt l'ambientació britànica de la sèrie. I, hòstia, és que és, una, és un plaer que tinguis els 6 o 7 capítols de la temporada.
Sí, jo estic, ara, ara que parlem d'això, jo estic, perquè he estat llegint una biografia del Cicero, del Cicerón, una biografia novel·lada superbona, espectacular, molt bona, i llavors, agafat, llavors com que ja portava amb Seneca i tal, he revisitat una sèrie de les primeres sèries d'aquestes hit de HBO, que és Roma.
Ah, molt bona, la de Roma.
Molt bona, molt de piticuixa, evidentment, una sèrie de romans i tal, però està molt bé, molt bé. I a més, que, com que he llegit un parell de llibres, un es diu Rubicon, que explica, diguéssim, és d'història, sobretot el que passa, és a dir, explica els fets històrics vinculats al temps que està passant la sèrie Roma. I llavors és superguai, perquè a més ja saps a sobre quan estan tenint les discussions polítiques, ja saps de què parlen, i les batalles que hi ha hagut, i els merders que hi ha hagut, i és molt interessant de veure, de combinar, llegir història i veure la sèrie, perquè està molt ben parida.
No veieu a Netflix amb programes en directe, tipus esports, o amb notícies, que potser serien els dos únics aspectes, diguéssim, del dia a dia... De consum audiovisual.
No és el seu mercat.
Jo crec que no.
A més, penso una cosa. Jo crec que Netflix, com a empresa, és una empresa que és molt vulnerable. Perquè o sigui, té una mida molt petita i comparat, a veure, la seva competència immediata, que allò, tens totes les operadores de cable nacionals, o sigui, aquí Movistar, el Canal Plus, tens Estats Units, totes
50 milions,
les AOL i companyia d'això, però després les grosses, tens Apple, que començarà a fer contingut ja mateix, tens a Amazon, que ja està fotent, que té l'Amazon Prime.
És que, segons tots els analistes, la competència més gran de Netflix és Amazon. No HBO ni aquestes.
És Amazon. I clar, el problema que tu tens és que Netflix, el seu capital el té invertit en creació de noves sèries.
Puc dir que estimo molt a Amazon? Però molt
sí,
fort,
molt fort.
Us explico un storytelling d'aquestes bones?
Explica'ns un storytelling.
Jo faig servir Amazon Prime Now. Vale? Amazon Prime Now, sabeu, és una aplicacioneta, et porten les coses a casa en més de 2 hores, compres més de 19 euros, no pagues ports. Bàsicament són coses de supermercat, tot i que hi han més coses, no només de pitxitins i coses també n'hi ha.
Pitxitins, sí, compra pitxitins.
Pitxitins hem de comprar, que hem de canviar. Són els jacks de connexió dels auriculars.
Que fem servir per altres coses.
Bé, doncs què em va passar? Què em va passar aquest Nadal? Anècdota. Em vaig comprar un Kindle Paperwhite. Però què vaig fer de malament? El vaig comprar a la tenda normal d'Amazon perquè li contesten als Zeta Testers, als afiliats. Però, hòstia...
Això no s'ha mal fet, això està ben fet.
No, però ara t'explico què em va passar. Es va liar la cosa, em va trigar 2 dies, que si 3 dies... Vaig dir, mira, saps què? Anul·lo la comanda. Li vaig anul·lar la comanda.
Es va treure la comissió?
A veure, sí, ho sento. Però és que si ho compro per Amazon Prime m'ho portaven en 2 hores.
I no pots ficar enllaç d'afiliat a Amazon
no,
Prime?
No.
Vale.
Veieu aquí el que hi ha?
Bueno, ara he descobert una cosa que no sé si...
Ara no està junto.
Bueno.
Aquesta no feia falta. Too much information.
Bueno, aquesta no és la cosa que us volia explicar. Què em va passar? Clar, el vaig fer portar a Capside. Vale? Jo els envio d'Amazon normal, pitxitins, micròfons, tot això se'n va a Capside. Vale?
I les compres venen a casa?
Home, les compres, perquè jo les faig normalment en
dissabte. Si et porten 1 quilo de llagostins i 2 Coca-Coles, doncs...
Les faig a casa. Però aquest Kindle Paperwhite el vaig fer portar a Capside. Vale? I així quedó la cosa. Van passar 2 setmanes més tard, jo vaig fer la meva comanda habitual del súper. Les llets, la cervesa, les galetes, la Nutella, tot, no? I ho faig, era un divendres al vespre, perquè això normalment ho faig el divendres quan arribo de la feina o el dissabte. I això que són les 9 del vespre, ja em truca un company de capsa i em diu, nen, tinc aquí Nutella. Dic, hòstia, Nacho, tio, què passa?
Se li et parla, no?
Diu que hay un tio de Amazon Prime que dice que además ha venido en bicicleta, perquè clar, estem a la plaça Catalunya. Què hace con la Nutella?
I pots portar una mica pan bimbo i
bueno, total, que s'ho van endur. S'ho van tornar a endur, perquè clar, que era error meu. Vaig ser jo que no vaig fer-ho en automàtic i no vaig revisar que l'última adreça que jo vaig posar d'enviament no era la correcta.
Bueno, i se'n van a Capside.
Se'n van a Capside. Total,
que... Capside amb la Nutella.
Bueno, al final va acabar una altra vegada a Amazon. Van passar els dies i jo no veia l'abonament. O sigui, jo pensava que em cobrarien el desplaçament i que m'abonarien... perquè els articles finalment jo no els vaig consumir. Sí que vaig fer una altra comanda i aquesta sí que vaig canviar l'adreça i em va arribar a casa. Total, que van passar els dies i no m'arribava.
La Nutella no va venir?
No, sí, va venir per una altra comanda, no per aquesta. Vale. Bueno, total, que truco a Amazon i es posa una persona i li dic... ¿Sabes qué? Que la Nutella llegó... Bueno, vaig explicar tot això, ¿vale? I diu, ¿y no m'ho heu abonat? Diu, ¿cómo que no? Eso tiene que ser un abono inmediato.
¿Inmediato?
Inmediato.
Diu, si no, entras Jeff Bezos y nos dará de collejas.
Yo pensaba que me estabais castigando, porque yo el error fue mío. Diu, no, señor, usted obviamente se equivocó y el error es suyo, pero la política de Amazon es devolverle 100% del dinero y no cobrarle los portes por el error.
Clar que no, clar que sí.
Yo estimo Amazon.
No, perquè d'aquesta manera et quedes amb el client. Jo saps a qui estimo.
Al dia següent em van abonar les...
Jo saps a qui estimo?
Aquí.
A SiteGround. No, és que tinc una altra història de, perquè saps què passa?
Ja aquesta no anava a la falca de SiteGround.
És igual la fem ara, perquè en Carles Canyo diu que hem de pagar el mòbil i no tindre Telegram instal·lada al mòbil, aquest tipus de coses, perquè ens infoxiquem i aquest tipus de coses que problema fer de testers.
Perdona.
Jo m'aplico el cuento a mi.
Sí,
no
però
vaig
què passa?
No vaig dir a la gent que ho faci.
Una cosa, estic d'acord amb tu, però no cal ser radical. Baixem el consum.
No, és treure les... Sí. És desactivar les notificacions.
Jo faig
servir
Telegram, ara l'ordinador...
Però què passa? Jo només tinc les notificacions... A mi les meves notificacions a Telegram només m'entren si m'entren, doncs, o a WhatsApp de la meva dona o em ve del grup de Z-Testers i del grup de Z-Testers d'administració, i el de gestió mossega la poma, directe. Els grups aquests on està tothom, doncs me'ls miro o sota demanda, però no directament.
Parlaves de SiteGround.
Sí. En Carles Canyo, el dissabte, a 11:45 de la nit...
Et va fer servir de hotline.
Agafa i envia un missatge. Nens, actualitzeu WordPress o morireu sodomitzats per hackers. I ens envia un link a un tuit on diu que hi havia unes vulnerabilitats i tal. Jo dic...
Per la nostra versió de...
Jo ja estava al llit mirant Roma estirat en el llit, la meva dona fotent ganxet i tal, els nens ja dormint, dic, tinc que actualitzar el WordPress a veure què passa. Tinc el d'Aprendiz de Luthier, tinc el de Pansin Gluten, tinc el d'Estudiar Mejor, tinc el de no sé què, tinc molts WordPress, dic, ai, Déu meu. I llavors agafo l'ordinador, activo la wifi, connecto, entro i dic, no, ja feia 2 setmanes. Que SiteGround m'havia actualitzat automàticament el
primer
WordPress.
Dia que surt la nova versió.
T'ho fan ells
de fet,
directament?
No, t'explico. Quan tu vas crear els sites, hi ha una opció que et pregunta, que surt per defecte, que s'actualitza automàticament, i et pregunta si vols mantenir-ho així o vols convertir-ho en manual. Tu, per defecte,
WordPress?
Tu el vas deixar que fos automàtic i SiteGround ja t'ho deixa automàtic.
I no només els que he instal·lat jo allà, sinó també els que he migrat.
Sí,
és a dir, els que em van migrant a mi, que venien d'altres puestos, correcte. Ells ja han fotut l'automatització automàtica i de tant en tant m'envien un mail i t'hem actualitzat. Que bé. I així, però clar, tu saps el susto que diuen, hòstia, ara em tinc que començar a actualitzar i d'allòs has d'actualitzar els plugins i has d'actualitzar els... No, ja està fet, fa 2 setmanes.
De fet, és molt important que s'actualitzin els WordPress.
Fa 2 setmanes.
I els plugins, no només el WordPress. Els plugins,
sí, llàstima que allòs no vaig poder agafar i començar a fer xats amb les meves amigues de SiteGround, però això és un altre tema.
Perquè... Digues.
Una pregunta, Tomàs, respecte al Amazon Prime, que és una cosa que avui he parlat amb els col·legues d'aquí. T'has fixat que... La gestió de la logística la porta a la pròpia Amazon?
Sí.
Per què deu ser?
La logística la porta Amazon, sí.
Clar. Sí, la logística interna.
Perquè són els únics que et poden garantir que t'ho entreguin en 2 hores.
I a més jo crec que estan provant determinats processos interns, sincerament. El repartidor no és només... A vegades el repartidor porta el logo d'Amazon, que suposo que són subcontractats de tercers però porta la samarreta. A vegades venen per Segur o algunes companyies d'aquestes que tenen acord. La majoria dels casos venen amb logo d'Amazon. El repartidor mateix porta el logo d'Amazon, però són gent externa.
I d'aquí 4 dies amb els drons. Jo veig aquí amb drons. Sí, bueno, ho farem amb bicicleta, més.
Escolta'm, ja que estem aquí fent, bueno, saltant amb metodologia ASM, a Salto de Mata...
Sí. Després enrenyaran.
El senyor Capsi.
De...
Escolta, jo volia fer-te una pregunta, perquè, mira, diu el Joan Carles Badia, parlant del pagament de l'Apple Pay, que ell també va trobar la targeta de Carrefour Pass. Mm-hmm. Jo ara vaig pel barri, jo sóc el noi... el noi que paga pel telèfon ara al meu barri.
És ella, mira,
tu ets un Apple Pay evangelist.
Exacte.
Jo aquell ha pagat amb el telefaleno.
El telefaleno. I a més, és tot un procés, perquè tu quan pagues, en el moment que poses el dit, et surt l'import. No? És la forma de que tu validis que realment surt així l'import. Però si t'esperes un segon més, quan l'operació és autoritzada, surt el nom de l'establiment.
Ah.
És un segon i mig més. No? I avui he anat a comprar i estava ensenyant a la noia de la vinacoteca i li va dir, mira, Montse. I jo, oi, que com mola. Com mola, era surt el nom de...
Qué cosas que haces con este dedo. Sí.
Bueno, storytelling. El Joan Carles, jo ho faig des del telèfon. ¿Vale?
En canvi, Miquel Àngel diu, jo algo con juego de muñeca.
Perquè, sí, perquè jo ho faig del telèfon que no tinc Apple Watch, però tu tens Apple Watch. ¿Vale? I el Joan Carles va dir lo següent. Diu, sí, a mi també em resulta molt pràctic l'Apple Pay, tot i que encara em fa una mica de vergonya veure la reacció de la gent estupefacta quan apropo a l'Apple Watch al terminal. L'altre dia, el següent de la cua, feia conya apropar el seu rellotge normal al terminal per pagar, tot dient-li a la seva dona, a veure, xicas, esta funciona també.
Claro, és que...
Com va l'Apple Watch?
Bueno, em va arribar ahir.
Però aquesta edició...
Tu ja has contestat al telèfon directament al rellotge?
A mi no em truca ningú. Em va arribar ahir i bueno, vaig estar trucant. I crec que pot tenir molt... Bueno, una cosa que no em va agradar és que al configurar-lo, de totes les apps que tens... De totes les apps que tens, doncs el que et fa és que les apps que no tenen, les apps d'iPhone que no tenen app per Apple Watch, que són bastantes, el que fa és que hi ha la funció de duplicar, que et fa que la notificació que arriba a l'iPhone te la posa aquí. I una cosa que no m'agrada és que, clar, per defecte estan totes
activades.
Has de treure coses.
Si tens un joc o alguna tonteria, doncs clar.
Però és que no li has de donar permís als jocs perquè et notifiquin.
No, és que les
allò Clash of Clans. Si t'acaba de construir un edifici de guerreros, no?
Sí, s'han de treure.
Vale. I de bateria, això de durar encara és massa aviat perquè puguis tenir
sí,
una idea.
Sí, és massa aviat, la veritat. Bueno. Em va arribar amb un 80%, he dormit amb ell. L'he carregat mitja horeta i ara està al
centre. Que trist, que la nòvia et regali un rellotge i dormis amb ell i no dormis amb la nòvia. És que és fatal. Me parece una cosa... Que és horroroso.
Horroroso.
Bueno, parlant de telèfons, rellotges i tauletes, seguint, tornem al Mobile World Congress, perquè hem fet un enorme parèntesi.
Estàvem parlant del Mobile World Congress? Clar, perquè l'inaugura el senyor de Netflix, oi?
Sí, però...
I què dirà?
Això serà el dilluns del Mobile World Congress.
El dilluns.
Però a que no sabeu quan es presenten les novetats més...
El cap de setmana abans.
El diumenge.
Tot el diumenge. Samsung, el Passeig de Gràcia, algun puesto d'aquest.
Els gadgets de les principals companyies es fan en unes festotes que són fora del Mobile World Congress, que només has d'anar per invitació...
Claro, los que molan.
Estuchichuchi. I és el diumenge abans de la inauguració oficial.
Hi haurà croquetes?
Hi haurà croquetes i han anunciat festotes.
Festotes?
La gent de LG.
Cubates?
Els de HMD Global, que són els antics de Nokia.
HMD Global és Nokia.
HMD Global és Nokia.
Pues quin nom més bonic, no?
Que bonito. Tenir un nom com Nokia. Què passa, que la marca Nokia l'ha comprat Microsoft?
És que, exacte, ja no és així. Si és... Device, no? Algo així. Huawei també, LG, Motorola i Samsung.
Possiblement aquest dia, si el cap el digui el dia de l'aquí, no? Que ho sol fer.
No, perquè Apple és massa guai per fer el mateix dia que els altres.
Apple enguany serà el Mobile World Congress, ara ho explico. Per cert, podeu seguir tot les keynotes de Netflix i moltes de les presentacions i moltes de les coses es poden seguir en streaming en directe a través de l'aplicació de Mobile World Congress.
Quines ganes, no?
Pues hi ha algunes molt xules, la veritat. És que, a més, encara que vagis, no pots estar totes.
No, és impossible.
I, Tomàs, tu no podries aconseguir entrades per aquestes festotes de Samsung i Huawei i...
Mira, vaig a fer una cosa.
Som un medio tecnològic i...
Vaig a fer una cosa. De fet, aquest any no ens han donat ni l'aprovació de mitjà en el Mobile World Congress.
No
aconseguim res.
Mitjà diu ni quarta part.
Ni quarta part. L'entrada que tenim la tenim gràcies al Marc. Però el que sí que faré... Mira, escriuré a Samsung.
Escolti, nosaltres sempre hem parlat molt
Apple,
de vos
però queremos saber si li van explotar les bateries.
Nosaltres sempre hem parlat molt de vosaltres.
Molt.
I no dèiem cap mentida.
Bé, com us deia, ja per acabar aquesta primera part del programa referida al Mobile World Congress, Apple hi serà. Però, Bueno, aquí ja sabem, eh? Va sortir una notícia a l'octubre que tothom deia Apple estarà al Mobile World Congress 2017 i només està a l'App Planet, que és on estan les aplicacions, i per parlar d'ecosistemes d'iOS. Però hi serà, que no, fins ara no hi havia stand d'Apple i serà un stand molt petit només per parlar d'aplicacions. Molt bé, doncs si et sembla anem a contacte. Sí, i passem...
Em referia per això que Apple el que no és que no estiguis, és que deia el dia de la keynote.
Ah, sí, de la seva keynote.
Clar, de la seva. I feia que, clar, la gent que estava allà mirant el que presentessin, de cop tots obrissin el MacBook, no?, i miressin o contactessin entre ells per veure com ho farien.
Apple ha de presentar o iPads o iMacs, suposadament, no sé si Mac Minis o alguna cosa, i són capaços de fer-ho durant la Mobile World Congress. Correcte. Anem a donar veu la...
iMacs té que presentar?
Algú ha de fer, perquè els iMacs també estan descatalogats, pràcticament.
Bueno, però això amb una actualització de processador ja en tenen prou. A no ser que traguin ja un teclat d'aquests wireless amb la barra de xocolata.
That's possible.
És possible. Que, per cert, el Logic Pro ja ha sortit...
Chocobar, no?
Ara ja ha sortit l'actualització del Logic Pro per la Chocobar i...
Jo m'he baixat el Logic Pro de la teva compte.
Ja ho sé, ja ho sé.
I m'agrada l'actualització de la Chocobar.
De
fet, ha canviat tot el look.
No, es veu tot més maco.
Està xulito.
Més bonet, uns gradients de gris més macos.
El Ferran i l'altre nano que van venir aquí a parlar d'Users Experience estarien contents perquè realment la...
No, està molt més maco.
Sembla LinkedIn, que ara sembla Facebook, no saps això? Quan fa que no entres a LinkedIn?
A LinkedIn, de tant en tant algú em diu felicita no sé qui perquè resulta que té feina nova. En Sergi Perucho està treballant?
Clar, el Sergi Perucho.
En Sergi Perucho està treballant?
Si escoltes una abraçada molt forta.
No, però ja quedem xorrades i prou.
Bueno. Anem a la comunitat.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
En Tito Genar ens ha deixat un comentari superxul i ens ha posat 5 estrelles a iTunes.
Perquè no se'n podien deixar 6, que si no les hagués deixat.
5 és el tope. Tenim moltes. Només hi ha un que ens va posar 4 estrelles i ha dit més endavant us posaré la cinquena, no? Cabron, no sé qui va ser. Ja fa uns anys, d'això. Però mira, me'n recordo com si fos el primer dia. De moment 4, la cinquena ja us la posaré més endavant.
Ja en parlarem, si us porteu bé.
Bueno, doncs en Tito Genar, no, pobret, que ens ha deixat 5 i ens diu, us haig de dir que pel temps que porteu no fa tant que us escolto. Jo només porto any i mig, com oient. Però la veritat és que enganxeu. El millor és que us hagueu deslligat del temps de ràdio. El pitjor, que quan expliqueu temes que m'interessen, propostes, etc., se'n falta temps per consumir-les. En fi, enhorabona pel podcast. Doncs moltes gràcies, Tito Genar. Ja sabeu, deixeu comentaris, compreu coses en el nostre enllaç d'afiliats. Estic molt content dels companys de Capside. Encara venen... Capside, doncs, com sabeu, és una empresa que està creixent de forma exponencial. Parlàvem de tecnologies exponencials. Doncs Capside té creixement exponencial.
Sí, porta des de l'any 2000 està creixent un 25%.
Sí, no, i a més amb nova gent. I venen companys nous que senten campanes, parlen no sé què, música de poma, i van i diuen, i com puc comprar a través dels llances? Que són tan macos, que te'ls menjaries. Molt bé, doncs això. Que podeu comprar a través dels enllaços d'afiliats, gràcies a això hem comprat micros, i ara comprarem pitxitins. Què és un pitxitín?
Un pitxitín és el conversor de jack estèreo de pene petit a pene gros.
Ah, exacte. És un conversor de penes.
Sí, és un conversor de penes.
Vale. Podem ja passar temes de la tertúlia més desenfadats?
Del que tu vulguis. Desenfadats, va, desenfadem-nos.
WhatsApp anuncia la verificació en 2 passos.
I això què és?
Pues això,
l'autenticació i tal, sí. Que tinguis que... Vale. Bueno, molt bé, felicitats,
WhatsApp. Això ho va anunciar ahir.
Això és el senyor Facebook, eh? WhatsApp ja ens estem desenganxant nosaltres.
Mm-hmm. Jo quan ho vaig llegir això em va semblar raro perquè el WhatsApp només el pots tenir en un lloc.
Però el WhatsApp ja té... No, també el pots tenir a la web.
A la web.
Ah, també.
Sí. També el pots tenir a la web.
Però està vinculat al telèfon, és a dir, sí. Si tu no tens el telèfon...
Però el WhatsApp, que és un mitjà de comunicació de iaies? Jo, no, això... això de la verificació en dos passos, jo flipo, no sé. Bueno, les iaies ballen molt
però,
bé.
Però a veure, verificar en dos passos per fer què? Perquè el mòbil ja està verificat i després...
configurar la compte com a nou.
Sí,
com a?
Nova, és a dir...
O quan has de modificar coses del compte o coses d'aquest.
Ui, quan canvies de telèfon, quan canvies de telèfon és un festival,
Ui, sí, i quan canvies moltes vegades pots trigar hores a que t'arribin...
Et diuen, que estiguem i estaràs dos dies sense WhatsApp.
Exacte.
Sí, per exemple...
Por tonto.
Amb l'Apple Watch. El Telegram sí que té app per l'Apple Watch. Llavors, doncs, quan em vaig instal·lar el Telegram aquí, em va dir, verifica que ets tu. Llavors em va enviar un missatge... a l'iPhone.
Però va ser Telegram, no Telegram. Telegram. Sí, sí, això ho entenc.
Té un sentit en aquest cas, però sí, WhatsApp per... no ho pots tenir en diversos dispositius.
I a més, en WhatsApp es converteix el número de telèfon, no és tant a l'usuari, perquè en el cas de Telegram sí que és una roba, el que sigui. No cal
doncs em va dir un conegut l'altre dia que WhatsApp ara permet crear grups sense amb enllaç.
També, com Telegram.
Bueno, és que al final es va copiant.
Bueno, anem més enllà, perquè això era només ho volia anunciar de passada. Sabeu que la venda de vinils guanya les descàrregues digitals a UK?
Jo he flipat quan ho he vist això.
Què?
Ara us explico d'on ve la història, perquè vull explicar una cosa del Josep Ruano i us enllaço en l'article on ho explica, vale? En Josep Ruano ha publicat avui el seu nou paper, que es diu The Day After Digital Transformation. Un paper que està molt bé, un white paper
molt bé.
Que tu has tingut el privilegi de llegir més abans que jo, fins i tot.
Sí. Està molt bé.
Vale. I tan bo és aquest white paper que l'hem convidat a que em parli d'això, sobretot adreçat al món de l'empresa.
El 13 de març.
És una mica la continuació del que vau fer la setmana passada, que vau fer el que es va
però
sortir.
Però en sèrio, no?
No. Més adreçat al món de l'empresa, vale? Que és la visió una mica que crec que
Josep... Tot el que vam estar parlant, això com s'aplica a l'empresa.
Sí. Bueno, és un tema molt xulo i per això l'hem convidat a que vingui al mes de març. En aquest article, en Josep Ruano esmenta un altre article d'en Ganyet publicat el 15 de desembre de l'any passat a Via Empresa i que conté un fet molt interessant i que és això, és contracorrent. Aquest fet és que durant dues setmanes com a mínim les descàrregues els vinils van guanyar en ventes a les descàrregues a UK. O sigui, no va ser una cosa d'una setmana, sinó que es va produir com a mínim el temps que el Ganyet mirava, estava escrivint l'article, dues setmanes. I la història és que és comparat a descàrregues digitals, no a streaming.
Ah, descàrregues no a streaming.
Vol dir que Spotify no cuenta.
Clar.
Pandora, que jo sóc superamante de Pandora, no cuenta.
Vale. I fins i tot Apple
Music en versió streaming tampoc compta.
És només les compres. és les compres de cançó. Jo estic en les compres. Jo no compro. Em vaig afartar de que em fotessin l'Enrique Iglesias enmig de Spotify i jo us vaig
però
dir...
Ara tens Pandora? Jo vaig Pandora
no, ni Pandora, ni Pandora, ni res. Jo tinc Apple Music, jo tinc el meu compte d'iTunes i quan alguna cosa m'agrada, dic, això ho vull tenir, us agafo i ho compro. I el que sí que també és que tinc un backup de tota la meva música antiga, tot el que jo tenia comprat en CDs, ho vaig pujar un dia a Google Music i tinc un backup de tota la meva música, diguéssim, més antiga, perquè els CDs els tinc guardats, perquè...
En Ganyet dona una explicació interessant, ja et dic, entenem bé que estem comparant, Vol dir que la música en vinil està guanyant en ventes a iTunes, a l'iTunes Clàssic.
És a dir, qui es vol comprar alguna cosa ara vol tenir-la... És a dir, que el que compra és jo el vull tenir a la meva biblioteca en plan melómano, me lo voy a escolchar amb el meu el
Ganyet, ja sabeu com està flipat en Ganyet, ho explica d'una forma que m'agrada molt. Ell diu que la compra del vinil és una orgia de metadades.
Una orgia de metadades.
Ho explica així, això és del Tomàs. Però què vol dir orgia de metadades? Vol dir que el vinil ho té tot. Ho té l'olor, el plàstic, les fotos, l'escoltes, quan només estàs escoltant música, té les lletres, té...
Exacte, admires la coberta...
Si és de segona mà, té la història de la compra de segona mà, que ho vas comprar quan eres un nen petit o eres un adolescent, quan vas anar a picar.
Però no són les metadades, és allò, és una orgia de sensacions.
Són les emotional data, no?
És a dir, és en el moment, no és el mateix agafar a l'iPhone i dir, ara que soni, jo què sé, ACDC o el que sigui, a dir, no, tu tens una sala on tens la teva butaca, on tens els teus llibres i la treus, olores, el treus de la funda, el bufes, el poses allà,
El teu equip sí. Bang Olufsen.
Els teus Bang Olufsen o el que sigui.
Bueno, doncs això, que era una informació a contracorrent i és curiós, a vegades donem per mort tota una indústria o...
No, però allò ja, però allò ja és, allò és, el, i és un consumidor diferent que fa una cosa diferent. És a dir, però és partint d'aquesta experiència. Jo ara vaig a tindre el meu rotllo que estic en la meva sala i vaig escoltar la música. I a més amb una imagineu-vos, una festa. Algú que agafa i treu el mòbil i que vaig a posar-me una cançó i enxufes el mòbil en allà com hem fet la festa d'en Carles, que algú et diu, espera un moment, jo agafo i treus un vinil, l'ensenyes, la gent es va passant el cartronet de l'àlbum, el poses, puf...
El Canuto. Tot és molt hippie. Bueno, doncs,
molt bé, Tomàs, molt bé, Tomàs. Aquí,
seguim parlant de...
Llavors has de canviar l'agulla...
Seguim parlant d'en Ganyet i d'un article que va publicar ahir just a La Vanguardia en memòria del i record del professor i divulgador suec Hans Rosling. Ara us faré un recap, us recordaré una història de TED que segur que recordareu.
Una observació abans d'engegar amb això del Rosling. Això dels vinils, a mi em sembla que ja està una miqueta en l'ona del gin tònic, eh?
Sí?
Sí, sí. Jo crec que està com... Deu haver-hi una correlació, eh? La suma de gin tònics a casa amb l'escolta de vinils.
Podria ser, podria estar la cosa lligada.
Bueno, és una tesi.
Us vull portar l'any 2006. A l'any 2006...
Érem més joves.
Érem molt més
joves. No hi havia mossega la poma.
Ni tan siquiera iPhone, que va sortir el 2007.
No, eh? Andàvem amb el Treo.
Exacte. Doncs això... Si us en recordeu d'una imatge d'una conferència a TED, el 2006 no feia molt que feien conferències
no,
TED.
No és que no es fessin, és que no es posaven a YouTube.
A partir d'aquell any van començar a aparèixer i, si recordeu, un professor suec així amb el cabell una miqueta llarg, un tio molt, així, molt, molt espigadet, que presentava dades relacionades amb fertilitat i la salut al món i ho ensenyava com si estigués narrant un partit de futbol. Que la Índia
amb un entusiasme. Hi havia una animació allà, sí, sí. I anava, mireu com es mou la
mortalitat. I la Índia, i no sé què, i ara la Xina, no sé quantos, eh? Us en recordeu d'aquesta?
Sí, home, sí.
Doncs aquest senyor era en...
Hans Rosling.
Exacte.
A mi em va ser molt greu, perquè té diverses xerrades molt interessants.
Bé, doncs en Ganyet el recorda i diu que fa dos anys, fa un parell d'anys, el Hans Rosling va estar a Davos. Va estar en una de les conferències amb tot el públic de Davos... I va fer el següent. Tothom que venia a la seva conferència tenia un botó d'interacció, tenia que escollir, feien tres preguntes, tenia que escollir entre l'opció A, la B i la Z. Aquestes opcions eren sobre, ara ho miro, pobresa extrema, vacunes i ràtio de naixements. I l'audiència, hòstia, una audiència cultivada, eren l'auditori de Davos. ¿Vale?
Tots hem agafat la pasta, com a
mínim.
Sí,
sí, sí. Doncs, totes tres respostes estaven malament. ¿Vale? I ho estaven, i ell ho explicava després, en base a la quantitat de prejudicis i idees preconcebudes que tots tenim. I va contrastar el que la gent deia, gent de Davos, amb les dades empíriques que explicaven doncs el tema de la tassa. Per exemple, naixements. Tothom pensem que en els països en vies de desenvolupament neix molta més gent. Pues no és veritat. La Índia està per sota de tasses de naixement de 2,1. És Àfrica. Àfrica té un altre model. ¿Vale? Però la Índia, la Xina, no són països amb les tasses de desenvolupament de naixement totalment descontrolades. No? I això és un mite. Nosaltres pensem
no, és que a veure, el problema està en que si tu tens un país si tu tens un país on tens les quotes de naixements que pots tenir doncs, en països com Àfrica, jo què sé, quotes de 6 nens per família, a la Índia en 20 anys han de sortir... Perquè és que no s'hi cap a la Índia.
Yeah,
o sigui, a la Índia la superpoblació és un problema. I he estat per allà i és que sempre hi ha algú d'una campana, eh? No és allò que te'n vas a la muntanya. Jo aquest matí he anat a fer una volteta per la conreria i m'he passejat jo la meva dona i ens hem creuat amb una bicicleta, amb una senyora que anava amb bicicleta amb dos gossos a darrere i en mitja hora no hem trobat a ningú més. Allà a la Índia en 4 setmanes no vam estar sols en cap moment, només a l'habitació i perquè estava la porta tancada.
Bueno, doncs us enllaçarem a tot
aquest
això.
Aquest senyor té diverses xerrades i en una xerrada com que va dir, com que això que dic per acabar amb el progrés és tan important i vull que us recordeu i no sé què deia, que no és impossible, el tio va agafar un sable, una espasa i va amb un martell va picar que era veritat i se la va ficar. Va fer
se l'enveïna.
Sí, sí, per...
Però som veïns,
era com un fakir, o sigui que era
no,
era
no, però ho va fer de veritat. No, 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 ah, sí? No. Sí, sí.
No sé, que fort.
Es van veïns,
sí, sí, sí. Es va treure doncs això, la camisa i
el senyor, el professor Rosling, una persona que va dedicar gran part de la seva vida a lluitar contra el populisme, falsos mites, i ho va contrastar amb dades reals.
Es posarem en les notes del programa els vídeos d'aquest senyor.
Sí. I posa també, Tomàs, una web que es diu gapminder.org.
Que és la seva web.
És la seva web, i aquí et pots baixar el programa que ell havia fet servir per aquesta xerrateta tan d'això. Jo el vaig provar en el seu dia, i et venen les dades, no sé si aquella xerrateta o d'altres, era molt... era un evangelista de lo que eren les dades obertes, Open Data, i llavors et deixa aquest programa perquè tu el facis servir, perquè et baixis dades, perquè les interpretis, i ho facis a l'escola i on et doni la gana.
Vale, doncs avancem amb aquests temes sueltos per acabar dues coses molt ràpides. Una, que ens va el Joan Carles Rodríguez en el grup de Telegram, donar una pista d'un problema que jo no sabia que existia, que és el Carrier Grade NAT, NAT. Et sona això del Carrier Grade?
Bueno, em sembla que ho vaig llegir.
El NAT, que és l'adreça de xarxa de les màquines.
Exacte. Vol dir que Carrier Grade NAT vol dir...
Jo t'explico un NAT.
Explica't.
Mira, tu saps allò de Jesús és NAT?
Sí.
Ell feia la traducció entre la paraula de Déu i el llenguatge vulgar dels homes. Doncs un NAT fa traduccions d'adreces IPs entre adreces privades i adreces públiques.
Exacte. El problema és que tots pensem que tenim una IP que pot ser... És una IP que no és permanent, però que és pública. ¿Vale? I cada usuari té una IP diferent per connexió... Tal, tal. Però no és cert. Des que va aparèixer la telefonia mòbil, els usuaris de telefonia mòbil sortim molts usuaris per una mateixa IP pública.
Ah.
Vale? Per això hi ha serveis que via mòbil no són possibles. Tu no pots donar un servei d'FTP perquè tu no tens una IP a la qual es puguin connectar.
Jo no puc muntar un servei d'FTP via
mòbil, via mòbil.
En l'iPhone no puc
muntar. Via mòbil no a tot arreu. En canvi...
Sí que podries.
Bueno,
però es mapeixen ports.
Però fent una història no. Bastant més complicada.
No, amb un túnel SSH invers.
Ostres! Que bonito!
Bueno... Ell diu, hi ha un article que va sortir a redeszone.net que diu «Todos los servicios que permitan NAT transversal podrás utilizarlos». Això amb aquestes operadores que bloqueixen, bloqueixen o sigui, que no et donen aquesta IP pública. Diu «Podrás hacer servir todos los servicios que permitan NAT transversal podrás utilizarlos, pero alejar servicios tú no. Muchos juegos, consolas requieren abrir la DMZ, és a dir, està darrere de la zona desmilitaritzada». És a dir, a darrere del router, ja que no s'obren per UPnP, i la gent se podria volver un poc loca, la veritat, a l'hora de poder configurar aquests serveis quan no tens una IP dedicada.
Bueno, de fet, abans, quan havies de fer coses com jugar Counter-Strike i tal, havies d'obrir manualment el router i et tornaves boig.
Mm. Pues ara no podràs, perquè encara que ho facis...
Si et connectes per mòbil.
Aquest article és perquè deia operadores de internet.
Això començarà a ficar-nos en les DSLs i en les fibres.
Això ho denuncia a redeszone. Ho denuncia de l'operadora Más Móvil, que implementa CGN, o sigui, NAT a nivell d'operadora, amb les connexions de DSL.
Una putada, perquè la gent aquesta, no només al joc, sinó a vegades gent que té un servidor a casa o històries...
Sí, hem passat d'allò que quan tenies internet tenies IP fixa, que ara tenim la IP variable i ara ja no tenim ni IP. Ara ja
ni
som uns
ni pública, no? Perquè tots sortim per una mateixa IP i es fan...
Però no, perquè això no passés, no vam tenir l'IPv6.
Però l'IPv6 no està complimentat ni està suportat per tothom. A IPv4 cada rang d'IPs costa pasta i per això aquestes operadores ho fan.
Comencen a cobrar...
No, ja fa temps que cobren.
Sí, acabarem demanant, sisplau, per força.
Vale, i tanquem el programa abans de les propostes amb una cosa que ens va suggerir en Carles Caño, i és que la TV3... No, Catalunya Ràdio. Bueno, TV3 i Catalunya Ràdio han canviat les aplicacions.
Han tret apps noves.
Per cert, estan bastant bé. Tot i que em queixo perquè la de TV3 té anuncis.
Bueno, jo no he provat, però vaig veure la notícia i que vaig veure que la de TV3 era compatible amb Chromecast, i això és una reivindicació de molta gent que feia molt temps.
S'ha de dir, jo he provat la de TV3 i la de Catalunya Ràdio, sobretot la de TV3. Val a dir que és molt més ràpid, ara funcionen de veritat, i a l'AirPlay funciona de conya.
Exacte, perquè abans, per exemple, la de TV3... et girava la pantalla, o sigui, ficava el vídeo vertical i tal, quan la projectaves a la tele i coses
així. I quan marxaves fora era un rotllo, perquè és just quan l'utilitzes, quan estàs fora. Exacte. Per veure el telenotícia. Bueno, tu volies dir que era compatible amb Chromecast, no?
Sí, i amb AirPlay.
I amb AirPlay, les dues.
La Catalunya Ràdio em sembla que no estaria malament, perquè per exemple hi ha clients de podcasting que són compatibles amb Chromecast i no sé si amb Airplay. Però...
Vale, doncs marxem ja cap a les propostes i donem per conclòs el programa.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Pum, 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 pum. Jo tinc una proposta, jo tinc una proposta.
Estirarà.
No, la vull dir. A veure, jo fa temps que estic intentant trobar el tema de dibuixar amb l'iPad Pro. I bueno, havia estat provant diverses aplicacions, per exemple havia fet servir una que es diu iDesign, després, que permetia fer dibuix vectorial, una altra que es diu YouMake, que és una que et permet fer disseny en tres dimensions i tal, però així és una miqueta patillero, i feia servir el Paper by 53, que és una aplicació així una miqueta doncs, de dibuix ràpid i que permet fer coses que estan molt bé. Però no trobava cap aplicació que m'anés bé, perquè jo el que estic fent ara són esquemes i planos i de vegades diagrames i coses, i estic això a mig camí, diguéssim, entre el CAD, però també el dibuix alçada, amb alçada, i poder, i no trobava una aplicació amb la que em sentís còmode. I he trobat l'aplicació que crec que val la pena. Està superbé. És una aplicació que es diu Concepts, l'aplicació Concepts, i és una aplicació que és una aplicació que et permet fer coses com tipus CAD, però també et permet fer dibuix amb alçada, amb eines doncs, com llapisos, com marcadors, tot el que fa són objectes vectoritzats i després et permet editar-los i canviar-los, però també, per exemple, et permet fer coses tipus CAD, és a dir, amb coses, treballar amb mesures reals, identificar la mida del paper, etc, treballant per capes, tot és modificable, i la corba d'aprenentatge, tot i que no és com el Paper 53, que és agafar-lo i començar a fer coses, doncs, bueno, si et mires un parell de vídeos i amb un parell o tres d'horetes d'investigar-la i començar a trastejar, pots començar a fer coses molt interessants. És a dir, si tens ganes, això de començar, en aquest cas, en el meu cas, doncs, pels meus blogs vull començar a tenir, diguéssim, suport gràfic, perquè entenc que un bon blog té que tenir un bon suport gràfic i no pots tirar només de fotos de garrafon. I, per tant, doncs...
Concepts.
L'app Concepts per fer dibuixets i fins i tot coses properes al CAD, perquè per algunes coses, sobretot per el tema de l'UTI, havia estat fins i tot plantejant-me a l'utilitzar AutoCAD, però clar, era com matar mosques a canonades, és a dir, hòstia, potser estic anant una mica massa lluny, però amb les amb iDesign, per exemple, em permetia fer això, és a dir, podia fer coses com CAD, però tal, però el problema que hi ha és que quan feies coses com desfer o alterar objectes per selecció, doncs no treballava de forma coherent. A vegades dius, ostres, de vegades, quan una aplicació no m'actua de forma coherent, dic, fas un comand d'ahir, i de vegades ho fa, i de vegades no, perquè ha baixat o no ha baixat l'Esperit Sant, i ja dius, mira, l'aplicació se'n va a la merda, perquè m'estressa. El que vull és que una aplicació sigui consistent a l'hora de treballar. I això va ser el que va decidir que avorrés l'aplicació d'iDesign. I la de Concepts, doncs, m'ha convençut. Si mireu, per exemple, tenen un canal de YouTube on hi ha unes quantes demos, és molt, convenç molt. I no només és per iPad Pro, sinó per qualsevol tipus d'iPad, fins i tot per iPhone, i funciona amb tots els possibles llapisos i també pots pintar amb els dits, evidentment.
All right. Vale, jo recomano un llibre que l'he vist en el llistat d'afiliats de Mossega la Poma, el va comprar algú, que es diu La informació, història i realitat, d'en James Glake. I em vaig quedar pensant, l'he comprat i ja el tinc en el Paperwhite per poder-lo llegir jo també, i ho he fet perquè el nom de James Glake em sonava d'alguna cosa i no me'n recordava de què. I aquest home té un altre llibre que és molt bo i va ser un llibre premiat i és molt famós, que es diu Chaos Making a New Science, vale? Que per això és realment conegut el James Glake. Doncs ara també té un altre que es diu Genius. El de Chaos és, en castellà es deia La creació d'una nova ciència, d'una ciència, i també tenia un altre de la història de viatges en el temps. O sigui que és un tio que és bastant conegudillo, i això de la història, la teoria i el transcorre de la informació m'ha semblat prou interessant per suggerir-vos-ho. Ja et dic, no l'he llegit encara, ve d'un musegui que l'ha comprat i como yo lo veo todo lo que compran los museguis, pues lo voy como... no lo compro todo, pero casi todo. No, bueno, vaig veure una cosa per ser coses domèstiques. És un aparell... Sabeu com quan aneu als lavabos públics ara podeu posar la mà sota i surt el, sabó, el xurret de sabó? Però clar, això és coses de los lavabos públics.
Sí, que normalment poses la mà, no cau, i llavors quan la treus, cau i cau abaix.
Doncs ara venen una cosa que val 12 euros i ho pots posar amb el Fairy. I és brutal. I ara tinc un Fairy d'aquests dosificadors automàtic que porta un...
Jo en comptes del Fairy faig servir el Froggy perquè no és perquè sigui més ecològic, que sembla ser que ho és.
És més espès.
No, és perquè no et fot les mans en l'aire. Ah. Mm. A mi el Fairy em fa que s'empeli la pell i tal, i el Froggy no.
És Fairy sensible.
I jo soc un
comptaria com a proposta mossegui.
Froggy.
O sigui, bueno. Ja quan les propostes mosseguis arriben als sabors de rentaplats vol dir que això
bueno,
està molt malament.
Jo m'he comprat un carregador inalàmbric d'aquests ràpids que es diu Ugreen, ja et passaré l'enllaç.
I què carregues?
Pues mòbils.
No me l'apunto,
Doncs mira, és una base molt bonica, rodoneta, llavors jo poso un mòbil al damunt i es carrega la bateria.
Però perquè tens un mòbil que es carrega per inducció.
Sí, és compatible amb mòbils com Samsung Note, S6, S7 i els que són amb tecnologia QI. Ah, em sembla que iPhone això no ho fa, no?
No, ah, no. Vale. El carregador inalàmbric no.
Es carreguen per inducció sobre bateries d'aquestes que floten, no? Doncs, a veure, en Sinerbof...
No. El meu LG no explota.
Digues, digues.
De moment.
Digues, no, el Carles, que hi ha Miguel Àngel.
Jo porto un farcellet.
No, més el farcellet.
Però apunta-me'l al guió, no siguis... No siguis
és una mica curiós perquè el farcellet el fa Apple.
Ah, vinga.
Es diu Pro Apps Bundle for Education. I, bueno, bàsicament és les apps professionals d'Apple, la Final Cut, el Logic Pro... El
que ja les tinc totes.
El Motion, el Compressor i el Main Stage 3.
Ah, aquest no el tinc, el
pues
el
tot el pack val...
Val $199.
Quan en realitat costa més de 600 pavos, sí, xatos.
Sí, però clar, el Main Stage en sóc...
Però només a l'Apple Store americana, sí. De moment.
No, ja està a Espanya.
Ah, ja està aquí també.
Però és curiós perquè ara ho estava buscant i és veritat, a l'App Store no hi és. Ho has de fer a través de la web i té una pega que ha de ser per fins a...
Educatius. Sí, i de fet, que sapigueu que ara si vols comprar qualsevol cosa amb fins educatius, ja sigui aquestes aplicacions o un Mac o un iPad o el que fos, i vols aprofitar el descompte que fa Apple, que en fa i és molt interessant, has d'estar registrat en una web que valida que tu siguis, o sigui, que contra la que es connecten moltes universitats i valida la teva matrícula o si ets professor. O
bueno, també això. Si tens un correu .edu.
Sí, però no serveix que posis un correu .edu directament aquí, sinó que t'has de registrar en aquest lloc que et dic jo.
Sí, perquè tu, per exemple, pots ser doncs un administratiu i llavors no ets professor en una universitat i no ets professor i llavors potser no t'ho
limpiacristales@upc.edu. Pues no, esto no vale.
No vale.
Vale. Doncs i acabem amb una proposta d'en Sinerbof des de Carolina del Nerd que ens recomana un podcast en concret, bueno, un podcast es diu La Biblioteca
un episodi, La Biblioteca de Trantor.
Un episodi de La Biblioteca de Trantor. Exacte. El podcast es diu així i aquest episodi és un dels darrers
que parla sobre Rock One.
Sí, Rock One, la precuela, procuela,
chicuela. És la entrecuela.
Entrecuela.
És la entrecuela. O sigui, entre les dues trilogies l'han colat, una entrecuela.
L'heu vista?
Jo sí, m'agrada moltíssim.
No
l'has vist?
Anem a veure-la, Tomàs, tu i jo.
Vale, anem a veure-la. De fet, havia pactat amb els meus cosins i amb els meus germans anar... Ah, no?
Ja no la fan, se la fotien per Nadal.
Però escolta'm, hi ha gent que la podem veure molt més tard, no? No crec que l'hagin descatalogat ja dels cinemes.
Jo no crec que estigui...
Mira, sí que la fan. Hoy en el Palau Balanyà a les 9:55.
Anem a veure-la. Anem a veure-la perquè jo havia quedat amb els meus cosins i els meus germans, cosa que no fem. Els meus germans, els cosins, deixaven els crios, les criatures...
Per anar a veure la pel·lícula.
Per anar a veure només els germans i els cosins anàvem a veure la Rock One. Però vam tenir una moguda familiar i no vam poder anar per Nadal. Ja ho teníem el dia i tot aparaulat. Doncs ja està. Em sembla que aquí ja podem donar el programa per conclòs, no?
Ja què més?
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, on parlarem amb en David Martín. En David Martín és un oient del programa i, per fi, és un expert en temes d'energies renovables.
Hombre, algú que en sàpiga.
Aquest és el que ens va dir, que aquesta testa era Paulo Coelho per aquí.
Ah! Sí.
Doncs, bueno, per fi podem portar algú que en sàpiga.